Al matí, amb Raquel García.
Vinga, que és dijous i nosaltres apostem, com sempre, al matí per la cultura i per això, doncs, què fem? Doncs donar la benvinguda als nostres prescriptors. Primer de tot, Pep Carpena, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Et trobava molt a faltar, eh? T'enyoràvem.
Sí, ho sé, ho sé, ho sé.
Ens encanta, perquè ens encanta la seva mirada crítica, perquè a més sempre doncs, ens ofereix aquell toc d'humor i també doncs, diu les veritats, no?
Sí, ho intento.
Ho intenta. Ah. Sí. Vinga, avui explica'ns què és el que has anat a veure, quin teatre... I tu mateix, fes
mira,
la
doncs,
crítica. O espera't, la seva
sintonia.
Ah, sí, sintonia,
és veritat, la sintonia, gràcies, Bea. Doncs bon dia. Ja sabeu que últimament he fet un amic... Mira, m'ha caigut el bastó. Passa molt habitualment, és molt habitual. He fet campana de la secció un parell de dies i és que, ho explicaré així una miqueta, he estat navegant en un veler durant una setmana i pico, des de Sicília fins al sud de França, i si voleu un dia us ho explicaré
quina
perquè és prou curiós. Però per què us ho dic? Doncs perquè la proposta teatral d'avui està molt relacionada amb el mar. Vaig anar a veure Maramar i m'agradaria que n'escoltéssiu una mica el pròleg. Va. Això és el preludi. Us t'he de dir, aquí, en sèrio, que aquí em va caure la llagrimeta, només començar.
No, és que impressiona
sí,
molt, eh?
Va ser, de veritat, que és molt guai. Aquesta és l'última proposta teatral de Goll de Gom i la veritat és que és força diferent del que ens havien oferit fins ara. Un espectacle que barreja l'essència de Goll de Gom, de Shakespeare i també de Lluís Llach. Es basa en Pericles, príncep de Tir, de William Shakespeare. I ens explica la història de Pericles, que fugia d'un dictador molt cruel i ha de travessar la Mediterrània. Per això la història de que jo venia de navegar. Durant el viatge s'enamora de la filla del rei de Pentàpolis, Taïsa, i amb ella tindrà una filla. Però durant el seu retorn a Tir, una tempesta fa naufragar el vaixell i la família queda separada. Així que, en definitiva, amb el que ens trobem és el recorregut que fan tots tres per mirar de retrobar-se. I és una història que no ens queda tan lluny. És una història que a dia d'avui es repeteix i es repeteix en les aigües d'aquest mar que tenim tan a prop. La música que ho acompanya tot està basada en cançons de Lluís Llach. L'espectacle està dirigit per en Joan Lluís Bozzo i la direcció musical, i això ho recalco, i els arranjaments i les noves, hi ha unes petites noves creacions també, són d'Andreu Gallén. Ho recalco perquè realment les versions o els arranjaments que venen de les cançons de Lluís Llach són molt guais. Els actors que composen la companyia són Roger Casamajor, que fa de Pèricles, i la resta són Anna Castells, Cisco Cruz, Mercè Martínez, Marc Pujol, Aina Sánchez, Marc Soler, Helena Terrats i Marc Vilajoana. Tots estan prou bé, tot i que m'he pensat, potser que en destaqués algun, si és que n'hi ha algun que t'ha agradat més, i a mi em va agradar molt en Roger Casamajor, que és el que fa de protagonista, i també em va emocionar molt l'Helena Terrats, que diguéssim que junten la història de Shakespeare una mica amb trossos molt petitons de com si fos una història contemporània, i ella fa representa el paper d'una noia que està en un camp de refugiats i que ha perdut els pares, vale? I aquesta noia realment, que és la que sentia mare cantar al principi o plorar, ho fa l'Helena Terrats i és molt, molt, molt emocionant. Hi ha alguns elements que jo destacaria del muntatge que el fan una mica diferent de les últimes propostes que ha anat fent de Gollegom i que molta gent ha anat a veure. D'una vegada, interpreto que pel tema que tracta, que és prou intens i profund, diguéssim, que s'ha volgut despullar l'espectacle i s'hi ha tret tots els elements superflus. Així que l'escenografia és molt bàsica, i l'altra cosa que pot sorprendre és que hi ha molta de la música, molta de la música que escoltem és a capella. No hi ha orquestra, perquè ens entenguem. Un dels actors fa percussió, toca la percussió en molts moments, i també hi ha en algun moment l'ajuda d'un violoncel i d'un acordió. L'altre element diferenciador i que té una importància superimportant al muntatge és la dansa. És superpotent i està dirigida per l'Ariadna Peya. És a dir, que és una peça multidisciplinar. Tots canten, tots ballen, tots interpreten. Si hagués de posar una pega, per posar-ne una...
Vinga, va, la cosa aniria... et veig super seduït, eh?
Sí, l'única pega és, diguéssim, que és que com que tothom ha de fer de tot, diria que algun dels personatges que potser, per exemple, balla molt bé i et quedes impressionat de com balla, doncs potser a l'hora d'interpretar va potser un pèl més coix que els altres, no? Però és, no, són moments molt puntuals i que no penso que embrutin gens l'obra. He triat un altre bocinet de l'obra que és representatiu de tot el que del que us he explicat. L'escoltem?
Una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena lentament, sense dir res. Abans de passar la ratlla, màgia qui beso la terra
i la carono amb l'espatlla.
La nau de Pèricles acaba de fugir. Antíoc complirà d'armes al país. Tothom haurà de suportar el gran cop de la guerra, que no estalvia la innocència i que va obligar molts a llançar-se al mar.
Va, que segur que pel to ja sabeu...
Brutal, eh? Quines veus.
Sí,
impressionen. Sí. La veritat és que m'he quedat embadalida.
Clar, entre les cares que dec posar i el to, suposo que ja sabeu una mica quin serà el meu comentari final, no?
Ens podem fer una idea, jo crec.
Em va agradar o no em va agradar? Sí o què? Tu
mira,
què dius?
I tant, es va fascinar.
I el públic? El públic
li
va agradar.
Ah, clar, és veritat, els aplaudiments.
Mira, aquesta vegada va venir el meu sogre i la seva parella i els meus cunyats. Van venir des de Mallorca, expressament.
Mallorca?
Sí, perquè la meva companya és mallorquina i els hi havíem parlat molt bé de l'espectacle i ens van convidar tots i va ser com una sortida familiar i van sortir al·lucinats. Val? També és veritat que ja venien molt, molt predisposats, però després tornant amb tren vam estar parlant i la veritat tots és que vam sortir super emocionats, ens va agradar molt. Però la prova de l'algodón, com sempre, seria quan van durar els aplaudiments, no? que és la manera com medim de manera super científica com de bo és l'espectacle, no? En aquest cas van durar 2 minuts i 29 segons, cosa que fa que en aquest moment Maramar se situï la primera del rànquing d'aquesta temporada.
Però amb diferència, a més a més.
Sí, com uns 20 segons, diria.
O sigui, amb diferència,
sí,
eh?
O sigui que superbé. Per tant... s'hi ha d'anar. S'ha d'anar al Teatre Poloriama, no hi ha excuses que valgui. En principi, no he vist data de final, però he vist que es poden comprar entrades fins al 13 de gener, per tant...
Mira, uns aplaudiments.
Ah, la Bea va venir a gravar-los, eh?
Has vist? Bé, 2 minuts
tot,
i 29 segons,
estàs
eh?
Estàs en tot,
2 minuts i 29 segons, Déu-n'hi-do.
Doncs això, es poden comprar entrades fins al 13 de gener, però jo penso que potser ho allargaran. Han acabat En acabat l'espectacle vaig anar a parlar amb un dels actors que conec, perquè va fer de narrador a Josep fa 10 anys aquí al Teatre del Sol i tenim una certa relació, i em va explicar que havien vingut a veure l'obra bastants productors estrangers i per tant interpreto que molt probablement amb aquesta obra voltarà no tan sols potser a Catalunya i Espanya, sinó que és possible que no la mateixa companyia, i dic que és possible perquè és una intuïció, però és probable que hi hagi la possibilitat de que aquest espectacle, per la qualitat que té, es pugui intentar exportar a d'altres països europeus, perquè és com una manera de tractar en un clàssic, perquè el text no oblidem que és un Shakespeare, un tema que en aquests moments és molt i molt d'actualitat, com és el tema de la immigració no ho tenia escrit, però aprofitaré per dir-te que després d'haver passat una setmana al mar i a més haver passat algun moment una mica intens en quant a diguéssim mal temps i onades i vent i això, i jo ja havia vist l'espectacle, vaig pensar molt en aquestes persones que creuen el mar amb una zodiac i es poden trobar en situacions que nosaltres ens vam sortir perquè el vaixell era prou gros i estava prou ben equipat, però aquesta gent que van sense res, doncs déu-n'hi-do. Bé, no us he d'explicar res més, que ja ho sabeu, Teatre Poligrama fins al 13 de gener en principi, i que s'hi ha d'anar si podeu.
Doncs un muntatge que, segons ens ha explicat en Pep, segurament us tocarà la fibra a través de la paraula, de la música, de la dansa i també de la mirada de Dago i Dagom.
Això mateix.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que ja ha entrat a l'estudi l'home de les sèries. A veure, Sergi Bracons, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Només et dic que en Pep ha posat el llistó molt, molt amunt, Avui
sí,
ens ha portat una obra de teatre.
Sí, ja cal que t'esforcis, perquè si no...
Sí,
avui l'ha comentat bé, l'obra de teatre.
No m'he equivocat gens avui.
O sigui, només et dic que vull anar-hi, o sigui... Sí, 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 sí.
Com es deia l'obra?
Maramar, de Tacoll de Gom.
Sí, una obra doncs inspiradora i de denúncia, com ens agrada. A veure, quines propostes portes tu?
Doncs jo també he portat algunes coses de denúncia, però avui, per començar, com que ja s'acaba l'any, faré un resum de les que ha sortit una llista de les 9 sèries més vistes i més bones d'aquest any, les que han configurat com a més bones.
Les més vistes també són les més bones.
Exacte. I així l'any que ve, així la setmana que ve també us portaré tots els estrenos de les grans sèries de l'any que ve, per fer una mica de repàs i aquesta setmana una mica de resum d'aquest any com ha sigut. I llavors us he portat un parell de propostes que estan entre aquest top 9, que són la primera i la tercera, que jo no les havia vist, la veritat, i me les vaig estar mirant i la veritat és que sí que ja entenc per què estan en aquest rànquing.
Vinga, va.
Vinga, doncs comencem amb el rànquing aquest de les 9 sèries més vistes i més bones d'aquest any. Amb la primera posició tenim una que es diu Pose, que és una de les que he portat per comentar, que la veritat és que no la coneixia. En segon lloc tenim The Handmaid's Tale, que aquesta sí que l'havia conegut, l'havia comentat, i la veritat és que ha sigut molt bona sèrie. I no sé per què, però les tres primeres, que la tercera és Herides Abiertes, són protagonitzades per dones, i això també ens dona una mica a veure que cada cop les dones tenen més poder i més potència, i això ja ho trobo bé, perquè la veritat és que hi ha molt bones actrius i se'ls ha de donar una mica més de corda.
A mi em va encantar Herides Abiertes, vaig trobar que era molt... Sí?
És del creador de Big Little Lies.
Sí, em va agradar, que també em va agradar molt.
Comentar. Llavors també tenim Art de Madrid, Black Mirror, la quarta temporada, que la veritat és que també l'he vist i també és molt xula. A més sempre parla de coses del futur, de com evolucionarà una mica i què podria passar si ens passem una mica de tecnologia, o etcètera, etcètera. Tenim una que es diu Tras, llavors tenim Narcos Mèxic, que també la vaig comentar i també és una molt bona sèrie, Killing Eve, i per últim House of Cards, que ha tret l'última temporada, que jo també la vaig comentar i realment no em va agradar gaire, però bueno, també estava aquí i si està aquí serà per algo.
Doncs aquesta és la llista, després li hauràs de passar la bé, perquè anava apuntant, diu, no he enganxat alguna, després ara li passes aquesta llista.
Ja us passaré la llista, doncs. I ara comencem amb Herides Abiertes, que aquest cop sí que he trobat el trailer en castellà, i així el podem escoltar.
Winger. Hubo un asesinato y ahora una desaparición. Tráeme un artículo.
Hola, mamá. No te esperaba. La casa no está para recibir visitas.
He venido por trabajo.
¿Quién es capaz de hacer daño a una niña?
No sirve de nada alterar a la gente.
Lleva el caso de dos niñas mutiladas. Es otro el que altera a la gente. No he vuelto para causar
doncs
problemas.
Ja, entre la música i tot, ja ens sí, ha deixat sí, una sí. mica així. És una minissèrie de 8 capítols, de 40 minuts cada capítol, i a més és del mateix creador de Big Little Lies, que és el Jean-Marc Vallée, que la veritat és que fa una feina increïble aquest home, i a més treballa molt bé amb les dones. Aquí tenim a dos grans actrius, que és la Amy Adams i la Patricia Clarkson, i és una adaptació de la novel·la amb el mateix nom, que també es diu Herides Abiertes. Per posar-vos una mica en situació, la protagonista, que es diu Camille Parker, sí, passa un temps en un hospital psiquiàtric. Ella és periodista i quan torna a la seva ciutat natal, una petita ciutat dels Estats Units, per cobrir els assassinats de dos noies adolescents, li demanen doncs, que faci un article i que investigui una mica què ha passat. Durant anys, ella, la Camille, no ha parlat mai amb la seva mare, quasi, que la seva mare és una neuròtica i hipocondríaca. Viu amb el seu marit i amb la seva filla, Anma, que és la germanastra de la Camille, una jove que no la coneix realment perquè no ha passat gens de temps amb ella. S'instal·len en el seu antic, a la seva antiga casa, que realment no és una casa, és una mansió així superantiga d'estil victorià, que ja tenia la família. Llavors ella directament s'identifica ràpidament amb les joves víctimes, perquè aquestes joves víctimes han sigut maltractades i realment ella havia sigut maltractada també per la seva mare, i la seva germana també ha sigut maltractada. O sigui que estem ja parlant aquí una mica de maltractaments, etc, abusos. Ella està atrapada doncs, en els seus propis dimonis, i a partir d'aquí haurà de resoldre un trencaclosca psicològic del seu propi passat per poder obtenir una mica idees de què ha passat a aquestes dues adolescents i llavors poder escriure sobre aquests crims. És una sèrie d'una història de com els abusos, sobretot, perquè al veure el tràiler i començar a veure la sèrie, doncs, jo em pensava que aniria cap a una banda i realment no és tant. Jo em pensava que seria doncs, dos assassinats o dos desaparicions, una mica d'investigació i aniria més per aquí els tres, però realment va molt més enllà i sobretot parla que els abusos sempre s'hereden, o sigui, la mare pagava la filla i la filla, doncs, com que ha rebut aquesta educació amb la seva filla, també doncs, la torturarà psicològicament o físicament, com li feien, etc, que això doncs, realment passa molt, sempre tot el que veus a casa, doncs després tu també ho fas i ho trobes més normal, coses que no haurien de ser per res normals. Llavors, la Camille, ella, a partir de l'educació que ha rebut, ella s'autolesiona i la seva germanastra pega o lesiona els altres. O sigui, més o menys tenim doncs, dos vessants diferents de com t'han tractat o t'han maltractat de petita, com tu evoluciones després al ser gran, perquè això costa molt, molt curar-ho, i d'aquí ve el nom de la sèrie, que es diu Herides Abiertes.
Doncs brutal. Segurament us sorprendrà i molt. Et dic una cosa, eh? Espero i desitjo que es quedi així, que no facin segona temporada.
No, no faran, no faran.
Ah, no?
I a més
gràcies.
A més, jo no he vist el final, però m'han dit que el final és
brutal,
espectacular.
És brutal, perquè et fa un gir brutal i fins aquí. Vinga, que no farem spoilers.
I ara, no, aquesta era Herides Abiertes.
Herides Abiertes.
I ara ens anem a Pose, que aquí sí que el tràiler no estava en castellà de cap manera, però bueno, escoltarem un ratillo, que també és molt interessant per la música i la mentació que té.
Children, it is time we remind the world who we are. Jackpot.
Mother, what do we take?
Everything.
The category is royalty.
Veiem que sembla que estiguem quasi en una discoteca. I realment aquesta, que és la sèrie més valorada d'aquest any, és de Ryan Murphy. La veritat és que aquest any Ryan Murphy ha fet l'assassinat de Gianni Versace, que va ser un èxit. És també el de American Horror Story, que també ha sigut un èxit. I ha fet realment diferents sèries que no sé com ha tingut temps en aquest any de fer tantes coses i realment tan bones totes. Tenim una altra sèrie de 8 capítols de 40 minuts. Abans no m'he recordat de dir-ho, Herides Abiertes la podem trobar a l'HBO, igual que aquesta sèrie, que no sé per què, però les millors sèries, sempre ho dic jo, són de l'HBO, i realment aquí també a la llista la gran majoria de sèries també són de l'HBO. És una sèrie que ha anat una mica més enllà i ha fet alguna cosa diferent que mai s'ha fet. Tots els actors que hi ha, és una sèrie sobre transsexuals, gais, lesbianes, etc. És una sèrie on els protagonistes són la gran majoria transsexuals i els altres que hi ha també són gais, o a sobre són de raça negra. O sigui que ha trencat una mica en tots els esquemes i és el primer cop a la història que es fa una sèrie així... apostant per la gent, doncs els transsexuals o els homosexuals, etc, etc. Llavors, per explicar-vos una mica de què va, es defineix com una sèrie musical ambientada a mitjans finals dels anys 80 del segle XX, a Nova York, per ser més concrets. Per una banda, la sèrie es posa dins del món del ball culture, que és doncs, com es coneixia en aquella època, aquella manera de ballar que tenien aquesta gent, i a més on molts marginats per ser gais, lesbianes, transsexuals, etc, etc, doncs troben un lloc on expressar-se i ballar segons les seves categories que ells trien. Llavors, en aquests llocs on creen...
És superdivertit, no?
Se'n diuen cases, ells els diuen que són la seva casa, per dir-ho així, perquè realment a molta gent d'aquesta el que els hi passa és que les seves famílies doncs,
no
els toleren, no accepten, etc, etc, llavors s'han de buscar la seva pròpia família, que és la que un escull, no? Els amics, l'amistat...
Com un refugi.
Exacte. Llavors, tenim a la Blanca, que és una de les protagonistes, que decideix independitzar-se de la seva casa... que és on l'han acollit, i en crea una de nova. Llavors aquí comencen a arribar diferents personatges, tots transsexuals, homosexuals, etc, etc, que els portarà a tenir una gran rivalitat entre les dues cases que hi ha en aquell any a Nova York, totes formades per la mateixa gent, eh? Llavors, és més una sèrie que es pensava que seria molt més en tema de personatges, de l'evolució, de per què són així, per què són així, etc, etc, però no, és més que et donen pues una, és que hi ha una frase que és boníssima que vaig a llegir en una de les crítiques que deia: "Fa és una història al cant a la vida, a l'optimisme, a l'amor i a la família que formem pel camí." O sigui, va molt més enllà de no només els personatges i el text que tenen, com parlen, etc, etc, sinó que pues, parla exactament sobre aquesta gent que ha estat tan rebutjada, s'ha ajuntat i realment són gent normal i corrent, com tots, com el Pep, com jo, com tu, Raquel, com qualsevol. Llavors doncs, ens fan aquest cant a la vida, a l'optimisme, i que la gent vegi pues, que tot això és el més normal del món i que s'ha d'acceptar més. I crec que és una molt bona sèrie, per això també està aquí el primer d'allò. I no és aquestes que t'enganxa tant, però realment és molt densa i té moltes coses interessants per aprendre i per veure. I a més, en el tema de cançons, que són cançons dels anys 80, l'escenografia, les llums i com ballen i tot, és un espectacle.
Doncs a Pous, no? Has dit?
Pous, sí.
Pous, una sèrie que dona visibilitat a tot el col·lectiu LGTBIQ i que realment suposo que ens farà riure, passar una bona estona.
Farà molt riure.
I a més, denunciar doncs, a tots l'estigma, no?, que encara envolta doncs, aquesta part de la nostra població. Què més?
Ja està, ja aquestes està. Dues he portat i el resum, i així la setmana que ve ja us portaré què tindrem aquest següent any.
Fantàstic, doncs vinga, ara doncs ha arribat en Rafael, posem la sintonia. Bon dia, Rafael.
Bon dia.
Rafael, fes-nos un spoiler. Què és el que ens portes? Fes un resum i ara de seguida anirem desgranant.
Mira, porto contes desplegables, infantil, juvenil, enciclopèdies, porto una miqueta de tot, eh? I dos còmics són de Sabadell, eh?
Ostres, mira, amb ADN sabadellenc. Vinga, Rafael, a veure, per quin vols començar? Perquè déu-n'hi-do, com sempre ens portes un munt de teca, a veure.
Mira, comencem per edats, comencem pels més petitonets.
Vinga.
Va. Vinga, mira.
Els nens primer.
Sí. Fem uns contes infantils, els pop-ups. Els pop-ups, que s'han posat molt de moda, són d'aquests desplegables, aquest conte que quan obres, de dintre sorgeix alguna escena, algun dibuix... I en aquest cas, això pels nens són molt, molt, molt xulos. I també per grans, n'estan començant a fer molts per gent gran, també.
És que l'àlbum il·lustrat viu un boom, eh? Jo crec que cada vegada hi ha més propostes.
Aquests desplegables que quan obres es comencen a obrir per dintre són una passada, però...
A mi també, sí.
N'hi ha meravelles. De fet, el Xavi Salomó, que és l'autor d'aquests que us porto avui, ens explica que als Estats Units ja hi ha un curs universitari per crear, de creació de pop-ups, perquè n'hi ha de tan complicats que hi ha cursos ja especialitzats en això només, eh? I realment són super espectaculars. Des d'aquest avui que us porto són de dos autors de Sabadell, el Xavi Salomó i la Meritxell Martí. Són parella i fa molts anys que treballen junts fent contes infantils. I últimament s'han especialitzat en pop-ups, que realment tenen la mà trencada. Veig que esteu tots dos aquí obrint.
Sí. Estem jugant com nens.
Sí, la novetat de Nadal, que són els Ola en aquest lleig i un conte de les Reis de Nadal. Aquest dels Reis és ideal ara per Nadal. Sí. Doncs són contes molt, molt bonics, són molt senzillets, història molt senzilleta, perquè puguin veure els nens, però sobretot l'espectacularitat aquesta, no? Quan l'obres, són tan bonics. A més, la gràcia que fan ells, que no ho fa tothom, això, i és que aquests contes es poden mirar pel dret i pel revés. Si els gireu, veurà que també l'escena també hi és.
Sí, sí.
Perquè moltes vegades simplement te'l pots mirar només d'una cara. L'obres, s'obre el dibuix, l'escena, però només de cara. Però en canvi ells el que fan sempre és complicar-ho, fer-ho dobles, que pots mirar tant pel dret com pel revés. Doncs el Xavi i la Txell, ja d'aquests contes ja en porten ben bé una desena, ja en porten uns 10. Han fet La Caputxeta Vermella, han fet tot els clàssics de la literatura infantil, Els Tres Porquets, i realment, hostia, jo quan els veig, quan els obres i mires, que ja et distreus només de mirar-los, de veure, i vaja, jo miro aviam com estan fets, perquè
sí,
són tan
detalls,
complicats, n'hi ha de
tants
complicats, penses, però a l'obrir com pot ser que s'obre així d'aquesta manera? I després vas mirant i miro per dintre, aviam, com estan enganxats i com estan fets, no? Realment és molt, molt curiós, i la d'hores, moltes hores, que el Xavi sempre m'ho explica això, la d'hores que porta a arribar a fer, perquè ells van tot el dia enganxant amb pegament, amb paper, amb cartrons, enganxant, ara tanca, ara no tanca, ara he de retallar d'aquí, ara això no em val, he de tornar enrere perquè no a l'obrir-se queda encallat. O sigui, són molt, molt complicats i és una feinada que a vegades no veiem la feinada que hi ha,
i per un preu molt assequible, sí. 13 euros.
Sí, 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 sí. Perquè són contes molt bonics, eh?
Preciós, preciós. De moment ens ha seduït, eh? Ens ha encantat aquesta proposta. Comences bé, què més?
Després, doncs mira, porto un conte que també, que sí, és una barreja entre conte i còmic, seria una idea que aniria entre, perquè l'edat és això, l'edat és pels nens que encara, que potser no saben llegir molt, no seguirien un còmic, però que sí, llegeixen un còmic, no? Un conte. Doncs mira, és el Juan Berrio i el Javier Fonseca, de l'editorial Nòrdica, i es diu Zampalabres.
I és una història... Que bon títol!
Sí, Zampalabres, eh? Com Zampalabres, però Zampalabres. I comença i et diu que aquest conte va dedicat a los libreros y a las libreras y a todos los devoradores de historias. Si ens els dediquen a nosaltres...
Que bonic homenatge!
De què va aquesta història? És una història molt, molt treballadeta, molt ben feteta. I és d'una investigació d'un nen que és investigador, que es troben que en una llibreria estan desapareixent paraules dels llibres. Agafen un llibre i veuen que estan en estripat paraules. I falten paraules, com si un ratolinet hagués menjat, saps? Com si hagués menjat un trosset de diàleg,
sí, sí.
Doncs igual, no? I es troben que algú o alguna cosa s'està retallant paraules i desapareixen, no?
I paraules així a l'atzar?
Ah, aquest és el secret. Al final, l'investigador, aquest nen, descobrirà que són paraules que tenen tota relació amb el menjar. Són paraules a menjar. Poma, macarrons... Tots són paraules que tenen relació amb el menjar. I a partir d'aquí haurà d'averiguar què està passant. D'aquí ve el nom de Zampalabres, no? Ja no explico al final, per si algú vol saber exactament, exacte, no expliquem al final, perquè és una historieta molt, molt bonica. Aquí ja estaríem ja parlant d'això a partir de 6 anys, 7 anys... que és l'edat aquesta, ja amb una miqueta d'intriga.
A més, els hi encantarà aquesta
història així. Sí. A més, el dibuix és molt bonic.
Molt bonic,
està
molt...
És molt maco, eh?
Sí. Molt bé.
Després, mira, ens anem cap als infants de la resistència, dels francesos Benoît Terce i Vincent Dugommier. Això publica Editorial Base, i és una història... Això seria ja per nens ja a partir de 10, 12, serien per aquestes edats. També pels més petits. I això està basat en fets reals, no l'història no real, però sí que està basat en històries reals, d'uns nens que van viure a la resistència durant l'invasió nazi de França. I aquests nens doncs, es dediquen a ajudar com poden a la resistència. Clar, naturalment no, no poden fer coses com els sabotatges, com van fer la resistència, però intenten amb tot el que poden, com que són petits i ningú es fixa en ells, doncs ajuden amb tot el que poden. A vegades fan de correus entre els de la resistència, doncs, per ajudar, doncs, coses així, no? Està molt bé perquè és una història juvenil, però que explica els desastres de la guerra, no? I els desastres de la invasió i de les dictadures, no? Només obrir la pàgina, la contraportada, veus que hi ha el mapa de França, on ja es veu, ells ja es veu mitja França ocupada, ja t'explica, no? La banda ocupada pels nazis i la banda lliure de Vichy, no? Dels col·laboracionistes. Està molt bé, és una història que està molt bé, però sobretot per això, perquè permet als nens veure els desastres de la guerra, no?
I en català, més aquest.
I a més és en català, sí. No es publica molta cosa en català, en còmic, i això, mira, és un luxe que es publica.
El dibuix també és molt xulo.
Molt, també. Està molt ben fetet, per la canalla està molt ben adequat, i al final també hi ha unes pàgines que explica, d'informació, que explica tota l'època, qui eren els personatges, qui era el Petain, qui eren tots els protagonistes d'aquella època, i com la resistència van mica en mica, van ajudant els anglesos i els americans per preparar la invasió de Normandia. Aquest és el tercer volum ja. La història ja va agafant cos, el començament és un inicial, ja van pel volum 3, i la història ja ha acabat. Ara ja estan a punt ja de la invasió de Normandia, i els nanos ajuden com poden, no? amb petites ajudes. Està molt bé, és una història que està molt bé, i sobretot amb això, que té aquesta miqueta de rerefons, doncs, que explica un moment de la història dur i que val la pena conèixer. Després, ens anem cap a un altre. Ara ja anem pujant d'edat. Ja veieu que anem mica en mica anem pujant d'edat. Ara ens anem amb un còmic que es diu Los Enciclopedistas. Costa de dir, eh?
Costa, quina parauleta.
Los Enciclopedistas. Del José Antonio Pérez Ledo i Àlex Orbe, publicat per Estiberri. En aquest cas ens trobem amb una història real d'aproximadament del 1750. Uh-huh. I ens trobem a la França prerevolucionària, encara estaríem a la França dels Reis, en què diversos filòsofs, Diderot, per exemple, doncs, s'ajunten per crear la primera enciclopèdia del món, que va ser l'enciclopèdia francesa del 1750, crec, més o menys, no? I basat en fets reals, no sé si tots són reals, però si és així, és realment una història molt curiosa. Representa que, esclar, tant el rei com els que manaven, com a l'Església, no s'hi va fer gaire gràcia que es fes una enciclopèdia així, perquè donava tot el poder o tota la imatge a l'home, per comptes donar-la als reis o a l'Església o a Déu. Clar, l'enciclopèdia el que fa és ficar tothom en el seu lloc. Van tenir molts problemes, i realment van morir dos dels que estaven fent l'enciclopèdia aquesta, van morir en estranyes circumstàncies. És el moment de la il·lustració, és quan és l'il·lustració, i la història explica, doncs, que està clar, van anar morint un darrere l'altre, i el joc és una miqueta d'intriga, una miqueta en plan Código da Vinci, val? Agafen això per aprofitar per fer una història de misteri. Però la base de tot és explicar com aquests primers filòsofs i tota aquesta gent científics van crear la primera enciclopèdia. La història està molt ben feta i sobretot això, va mantenint el misteri de qui és o qui és l'assassí i per què, no? Bueno, una història molt, molt, molt treballadeta i que val la pena seguir.
Molt bé, i encara et queden dos títols més. Bé, va, avui anem aquí, sí, avui hem agafat el ritme.
Va, ens anem cap a un altre sabadellenc. Yeah. El Ricard F., que és el nostre dibuixant de còmics més internacional, que aporta una vintena d'àlbums publicats a França, ja aporta una trajectòria de 20 anys, i en aquest cas s'ha publicat Sola, que el publica Norma Editorial, el publica en català i en castellà, el guionista és el Denis Lapierre, que és francès, i el Ricard F., que és sabadellenc. I en aquest cas explica una història real de la Guerra Civil Espanyola, que és la història de la iaia de la seva parella, de la Marta, que el Ricard explica aquí que sempre li deia a la iaia Lola, sempre li deia, vostè això ens ho ha d'explicar bé, perquè això s'ha de fer un llibre, s'ha de fer alguna cosa, perquè són les seves vivències a la Guerra Civil Espanyola. I ella, sí, i al final el Ricard va proposar amb l'editor francès, li va proposar, de Futuropolis, li va proposar fer la història aquesta, no? Li van posar el Denis Lapierre, que és un guionista dels més importants a França, i ha sortit una història rodoníssima, que és preciosa. És una
història
molt...
Bonica, a més m'agrada molt el dibuix, m'agrada molt
dibuix,
com està escrit.
Sí, el dibuix del Ricard
com està relatat,
és...
també.
És preciós, és preciós. I és la història de la iaia, de la Lola, de quan tenia 7 anys, que l'envien a Isona, allà al Pallars, a la Conca d'allà, per allunyar-la de la guerra, perquè ells vivien a Terrassa i la porten amb els avis a Isona. I allà, tot i que sembla que la guerra no havia d'arribar, va arribar molt terriblement. Va ser front de guerra, i és la història de la fugida. Marxen del poble, els nacionals bombardeixen Isona, la destrueixen, se'n van al poble, a un poble més petit, a Llordà, que està molt a prop, i allà es queda amb una masia, amb els avis i amb una parella d'avis més que són la que la cuidaran. Al final es queda sola. És una història terrible de guerra, de mort, de venjances, de terribles venjances un cop acabada la guerra, i al final la nena s'escapa i arriba a Terrassa després del mil i una, imagina't venir des de Lleida fins a Terrassa per retrobar-se amb la mare. O sigui que és una història amb empaque, Déu-n'hi-do, eh?
L'estic llegint mentre vas parlant, i és molt colpidora, però molt necessària. És un molt bon homenatge, també, doncs,
sí,
a tots els nens i nenes de qualsevol guerra, però
i
també
tant,
de
i tant,
casa
i tant.
Nostra, no?
I tant, i tant. En aquest cas ja no estem en un còmic infantil, sinó que és un còmic totalment d'adult, perquè aquí sí que els resistents...
Jo crec que és un còmic per regalar també als nostres avis, no?
Sí, i tant,
pares,
els que recorden tota aquesta època. L'únic que això és el que dic, és per adults, Igual que els infants de la resistència és per nens, i està enfocat per nens, aquesta és una història d'un nen també de la guerra, però totalment enfocat de cara als adults. La història és colpidora, i és una història de mort i de patiment, però també molt necessària per intentar que no es repeteixin coses així.
Ai, doncs sí, m'he quedat...
Esperem.
Sí.
I l'últim títol és el Yo Loco, de l'Antonio Altarriba i Okeko, també publicat per Norma Editorial, i en aquest cas és el segon volumen d'una trilogia que ells en diran la trilogia egoista, i que són de tres, tots es comencen per Yo. El primer, el Yo Asesino, que era una història que els autors explicaven com un assassí considera que el que està fent és art, i ho expliquen. I ho gestionen i t'ho fan entendre. I realment, llegeixes aquella història i dius... Potser sí que realment un assassinat pot arribar a ser un art com dibuixar un quadre o escriure un llibre. Era molt curiós, però ells t'ho justificaven, i realment, doncs, potser sí que realment pot haver-hi algú que acabi matant així, no? Aquest segon volumen és el Yo Loco, i en aquest cas, ja veus que el dibuix ja és tètric, fosc, es treballa només amb blancs i negres, tots són ombres, del treball és en ombres, i amb tocs de groc. Amb el primer els tocs eren vermell, i amb aquest, perquè eren assassinats, era un assassí, i en aquest cas és el groc, utilitza el groc per diferenciar del blanc i del negre. I aquí ja trobem una història totalment adulta i duríssima, i el que fa és explicar la problemàtica de les farmacèutiques amb tot el tema de crear malalties per poder vendre medicines. Que això està molt de moda avui en dia. Tothom, avui en dia, tothom té una malaltia. En aquest cas, parla de les malalties mentals.
Mentals, no?
Que fa pocs anys estaven reconegudes només una vintena, i ara ja en són més de 400. Significa que aquestes 400, cadascú té el seu producte, la seva medicina, amb la que ells s'hi guanyen fortunes, no? I és una miqueta de denúncia d'això. De que al final, doncs, què estem fent? Realment estem curant o estem creant noves malalties per poder vendre les medicines? No? I és una història també, és una intriga, també funciona també com una intriga. Hi ha un assassinat en una convenció de farmacèutiques, hi ha un assassinat, s'ha d'averiguar qui és l'assassí, i mentrestant et va explicant les intrigues, i sobretot també entre ells, les lluites, perquè com que són negocis multimilionaris, diuen que es parla de que són, és el negoci número 1 en quant a beneficis. Com que són negocis multimilionaris, les lluites són intestines, són criminals realment, tant entre les farmacèutiques com a dins mateix de les farmacèutiques per pujar de càrrec i per aconseguir beneficis. Uh-huh. És una història molt, molt curiosa que realment no coneixia gaire. I està molt ben treballada, està molt ben feta. Amb el primer van guanyar el premi l'any passat, el premi de les llibreries especialitzades en còmic, i no t'estany que aquest any també el tornin a guanyar. Perquè
història.
És una història molt, molt ben treballada, molt ben documentada. Crec que han estat gairebé 2 anys per documentar-se. Vol dir que hi ha molta feina darrere per explicar tota aquesta trama de les farmacèutiques.
Doncs molt sorprenent, aquesta història també de denúncia de la indústria farmacèutica, dels interessos, perquè evidentment, com deies, no? Doncs, som
quan
molts...
hi ha diners, on hi ha diners, on hi ha diners hi ha merder, sempre.
Lamentablement parlem de salut i llavors jo crec que és també una bona recomanació de lectura obligada, també per despertar l'esperit crític. Se'ns acaba el temps... I em sembla que també hi ha tots els llibres, no?
Sí,
ens ha donat temps
ja,
avui.
Sí,
ens ha donat temps.
Sí, avui un bon clavat.
I si voleu
sí,
més títols, ja sabeu, el trobareu a Sabadell Còmics, al carrer... Ara m'he quedat.
Sant Antoni,
34. Doncs allà. Que vagi molt bé, bon dia a tots i ens veiem igualment. El proper dijous. Que
molt
vagi
bé.
Molt bé.
Bé, gràcies.